Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Salpem de port en direcció al programa número 126 del nostre Blau Marí. Des d'aquí també una abraçada en nom de tot l'equip que fa possible aquest espai setmana darrere setmana. L'Aurora, el Manel, el Rafael, el Joan. Avui l'encetarem parlant de les jornades gastronòmiques de la Galera a les Terres de l'Ebre, que es van presentar aquest passat dijous a la Diputació de Tarragona. I ho farem amb Damià Lleó, gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar, i amb Mercè Fischer, regidora de turisme d'Alcanar. Aquestes jornades es celebraran també a municipis com l'Ampolla o Sant Carles de la Ràpita. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Rafael Martí i el Joan Argentó ens explicaran què vol dir quan vas en una barca això de rajar. I al Ranxo Borra ens prepararan un romesco de gatets. A l'acordió del Grumet, Habanera. A càrrec de mar endins ens interpretaran Barca abandonada. Avui al Norai marxem cap a Tarragona, on aquest dijous es va presentar el documental L'últim viatge de l'amiral de Carcaix. Ho farem amb Josep Maria Castellví, membre de la Societat Catalana de Recerca Subaquàtica i alma mater d'aquest documental, que narra la història d'un vaixell enfonsat davant de la costa de l'Ebre, llançat al fons durant la Primera Guerra Civil per un submarí alemany. I a l'Arjau, el Manel de Ramon ens parlarà de l'exposició Moluscs, sorres i altres imatges amb el pintor Jordi Calvís. Serà el contingut del nostre programa del Blau Marí 126 que comencem tot seguit.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Aquest dijous es presentaven a la Diputació de Tarragona les Jornades de la Galera, una activitat de promoció gastronòmica del producte del mar, evidentment que assumiran de manera conjunta poblacions com Alcanar, l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i l'Ametlla de Mar. Una primera experiència de la que en volem parlar amb Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar. Què tal? Benvingut, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per atendre-nos i per fer difusió de les jornades.
Evidentment, és un tema relacionat amb el mar, amb el seu producte i, en definitiva, amb el resultat d'un esforç pesquer que dona el seu fruit, un fruit de qualitat, i que ara quatre ajuntaments heu decidit posar en marxa de manera conjunta, no?
Doncs sí, la Galera és un producte, un producte de qualitat i de proximitat molt típic de les mars de la desembocadura del Delta de l'Ebre, on degut precisament en aquesta desembocadura el marisc i el peix d'aquests ports agafa pues, uns matisos únics, no? I bé, la Galera és precisament un peix d'esta zona, un peix que es pesca al voltant d'esta desembocadura de les Terres de l'Ebre, i aquesta època pues, és l'època en què la Galera, la Galera és bona tot l'any, però si haguéssim de triar pels amants que li agrada aquest tipus de peix, una època és ara, no? És ara a partir del gener, febrer, març, fins a finals de març, on la Galera agafa el seu gust més característic i on diem que és aubada, que està aubada, o sigui, que està amb els seus ous a punt de desovar. I bé, és una experiència pionera aquí a les Terres de l'Ebre, de fet la col·laboració entre les oficines de turisme de les Terres de l'Ebre ja fa molts anys que existeix, i degut a aquesta sintonia entre els tècnics i les oficines de turisme i la sintonia també que hi ha amb el patronat de turisme de les Terres de l'Ebre, doncs, bueno, vam parlar d'ajuntar esforços, no? i pues, bueno, d'organitzar aquestes jornades gastronòmiques de la Galera a través dels dos menús gastronòmics als restaurants d'aquests quatre municipis.
Festes i jornades gastronòmiques de la Galera se n'havien fet, se'n fan, s'organitzen al llarg de l'any a la costa catalana, però sí que és una novetat poder que es faci de manera conjunta per quatre municipis, no?
Sí, de jornades gastronòmiques se n'organitzen de la Galera i de tota classe de peix al llarg de tota la costa catalana. Però bé, esta edició, no? este primer fet de que quatre municipis s'hagin ajuntat, no? De fet, la mena nosaltres ja teníem experiència l'any passat, que vam organitzar les jornades del peix blau conjuntament amb Cambrils, fet que enguany també tornarem a repetir, va ser una experiència molt, molt profitosa, però amb quatre municipis la veritat és que no s'havia vist mai. Són els quatre ports que es pesca aquest peix, són els quatre municipis amb una flota pesquera considerable, i bé, nosaltres creiem que aquesta col·laboració doncs és molt profitosa perquè podem arribar a molta més gent, no? Hem ajuntat esforços, tant humans com econòmics, per a que aquesta promoció d'aquestes jornades pugui arribar a molta més gent, no? I que les Terres de l'Ebre i la gastronomia marinera sigui coneguda com a molt més gent possible. També tenim la col·laboració, com he dit abans, del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre, amb una quantitat, i també amb la gestió i la coordinació, i també comptem amb la col·laboració de la denominació d'origen dels vins de la Terra Alta, ja que els vins i els restaurants faran maridatge dels seus plats, dels seus menuts, amb aquests vins.
Comentaves, Damià, que aquestes jornades tindran lloc del 14 de febrer al 9 de març, perquè coincideix amb la temporada o el període en què millor està la Galera.
Així és. De fet, bueno, la Galera, com tots els peixos i la fauna i la flora del nostre entorn, doncs enguany porta un cert retras. Som conscients, érem conscients de que, bueno, estem informats de les cofradies que també col·laboren i els pescadors, que el temps també ha influït amb el peix, amb la Galera, i porta un cert retras pel que fa al Castar Novades, i per això doncs, s'havia parlat de fer en aquestes fetges. Cada any serà sobre aquestes fetges, però podrà variar amb coordinació, a vegades que es podrà adelantar una mica, retrasar, però sempre coincidirà sobre el mes de febrer, març, o finals de gener, mes de febrer. Sempre serà sobre aquestes dates.
I a la vegada és un producte que, si bé als llocs i a les poblacions marineres i de costa, pues és un producte habitual als plats de la gent, sí que poder la seva presència als restaurants a hores d'ara encara és molt limitada, no?
Sí, de fet encara és prou limitada, però bueno, és una... Nosaltres el que volem, a part de que la gent visiti aquests ports que participen en les jornades, volem donar-li valor a aquest producte de qualitat, no? I de proximitat, que és la Galera, i així, no? Que es doni valor a aquest peix i a la vegada també ajudant aquest sector terciari, no? En aquest sector primari, que són els pescadors, que no estaven passant tampoc no estan passant una bona època, i donar valor a aquest producte que sigui apreciat, no? A la taula, no només dels restaurants, sinó a la taula de les cases d'arreu de Catalunya, no? És un peix que no és molt car i que es pot fer, que té múltiples aplicacions a la cuina, sigui frigides, rostides, a la planxa, al forn, bullides, amb arròs, i combina perfectament amb altres peixos, i és un plat exquisit que... i volem apropar-lo, no?, a totes les llars del nostre país.
Del 14 al 9 de febrer hi haurà restaurants de cadascuna de les quatre poblacions que oferiran menús basats amb la Galera, doncs, no? És a dir, no hi haurà un període de tal dia a tal altre a tal poble, de tal dia a tal altre a l'altre poble, sinó que durant tot aquest període als quatre pobles es farà el mateix.
Sí, del 14 de febrer al 9 de març hi ha restaurants d'entre la Mella n'hi ha 10, sé que a l'Ampolla n'hi ha 12 o 13, a les cases del Canà 18, i també a Sant Carles de Ràpid en 14 o 15, no sé exacte, però a tots els restaurants participants serà a la vegada. Compartirem els menús gastronòmics de la Galera d'aquest producte els mateixos dies. I així la gent tindrà un ampli ventall per participar i triar el cap de setmana o el dia que vulgui anar a qualsevol dels restaurants. Hi ha uns menús establerts, hi ha tres preus, un preu de 25, un de 30 i un de 35, i cada restaurant ha optat per un preu diferent i amb aquests preus doncs, cada restaurant oferirà les seves especialitats amb un mínim de dos plats amb, com a ingredient estrella la galera.
Doncs Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
Gràcies a vosaltres.
I ara amb qui volem seguir parlant d'aquestes jornades de la galera és amb la regidora de l'Ajuntament d'Alcanar, la senyora Mercè Fischer. Regidora, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Com parlàvem ara amb la gent de l'Ametlla de Mar, déu-n'hi-do quin han muntat, i suposo que el més important és que es pugui organitzar i es pugui fer de manera conjunta, no?
Sí, la veritat és que el més important ha sigut poder-nos coordinar tots, no?, i ajuntar-nos en una acció que nosaltres considerem promocional molt important. Així, doncs, els quatre municipis que tenim a les Terres de l'Ebre en Port de Mar i que se dediquen moltíssim pues, bueno, a treballar a la galera, podrem anar per primera vegada junts, agafadets de la mà, i això ens permetrà pues, bueno, fer una promoció que arribi molt més allà del nostre territori i que, bueno, pues, que pugui arribar arreu de tota la nació.
I suposo que es tracta també, com comentava, hem de prestigiar un producte de la mar que no és habitual en els restaurants, no?
Sí, evidentment, vull dir, la galera és un producte que a nivell doncs, particular tothom consumeix i tothom coneix, sobretot a les Terres de l'Ebre, però que li ha fet falta moltíssima promoció, no? Vull dir, és un producte de moltíssima qualitat, tant podem dir a nivell de salut com a nivell de gust, és molt sabrós i a nivell de cuina se pot cuinar de moltíssimes maneres, però que poder és poc conegut i no li han sabut donar aquell valor que potser ella tindria que anar adquirint ja consolidant-se arreu de tots els anys que fa que es treballa este producte dins de la restauració. Pensem que així pues, bueno, se li pot donar una notorietat molt més evident.
Fins ara podríem dir que és la germana pobra per darrere de productes com el llagostí o la gamba, no? Tot i que hi ha molta gent que, com vostè dia, a nivell individual valoren el seu gust i la seva carn, de vegades fins i tot més que productes com els que hem anomenat, no?
Sí, a veure, la seva cara és excel·lent, és molt bona, i la seva textura també, bueno, és sensacional. I la veritat, per lo menos a nivell particular, no? Ja li dic, a nivell familiar i així, qui no recorda una galera ben ovada? Cosa que no podem dir del llagostí o de la pròpia gamba, no? Vull dir, les galeres ovades són immensament bones i mos ofereixen moltíssima varietat de plats, tant per lo que seria la seva cara o també moltíssima gent treballa lo que ja és la part dels ous. Això només ho poden oferir a tres productes. I realment, ja li dic, jo personalment considero que sense menysprear cap dels altres productes, però la galera és un dels productes més bons que tenim a la nostra mar.
Jornades com aquestes ajuden, entenc, suposo que a trencar a partir de la creativitat aquesta barrera que té la galera, que és la dificultat de menjar-se-la.
Sí, és evident, no?, que la galera, un de les coses més complicades que té o més difícils o el que se mos faria una miqueta més costa amunt és menjar-se-la perquè l'hem de pelar, perquè alguna vegada la gent se punxa, perquè no és fàcil d'arribar al nostre paladar, però, bueno, vostè ho ha dit, la creativitat, no?, la creativitat que tenim dels cuiners de la cuina d'ara han fet de la galera mil meravelles, vull dir, des de croquetes de galera, fins i tot servir les galeres ja peladetes, rebossats, vull dir, és una immensitat de creativitat el que estan oferint, i llavors, clar, fer arribar la carn, el que és la pròpiament la carn sabrosíssima de la galera al nostre paladar, doncs, bueno, no té preu, no? Això no té preu, tot i que la galera és un producte que encara, ja li dic, està molt per valorar. Pensem que això anirà afegint, no? Anirà afegint moltes coses positives envers en este producte que està per descobrir.
La mancomunació d'actuacions com aquesta, de promoció, és el camí en èpoques com l'actual?
Sí, pensem que sí, que és una promoció que ens permet abaratir costos, evidentment, però per arribar molt més enllà en la seva promoció. Ja l'he comentat abans, vull dir, si abans els nostres pressupostos a nivell ja d'ajuntaments no ens permet poder arribar tan lluny perquè estem passant uns moments una mica difícils, la mancomunitat que ens permet, doncs, que vaig al patronat de turisme i vaig poder-ho fer tots junts, abaratim costos, i això ens permet arribar molt, molt més lluny. Vull dir, pensem que és una de les propostes més més ben atretes durant aquest any, vam agafar-la molt positivament perquè bueno, ens permetia a tots els municipis arribar molt més lluny en uns costos doncs, molt més reduïts.
És una manera de donar valor a un sector com el pesquer que tant marca el caràcter d'aquests pobles del territori, dels vostè dia. Ho hem fet als quatre pobles a les Terres de l'Ebre que tenim Port de Mar.
És evident, no? És evident. És una vegada més, no? Portar fora del nostre territori que a les Terres de l'Ebre hi ha ports de mar molt reconeguts, però que no només tenim certes espècies que s'han de reconèixer, com vostè ha dit, com el llagostí, sinó com coses tan tradicionals com la galera, que nosaltres tenim molts de productes que són mariners, que seguim conservant, per supost, la nostra tradicionalitat, seguim sent pobles molt mariners i d'això hem de viure, no? Hem de viure de la combinació de la mar i del turisme i en això estem, no? En donar-nos a conèixer, evidentment, per les dues coses, no? Tant per apostar perquè els mariners no han de decaure, han de continuar la seva tasca, i perquè bueno, tot el sector que és de la restauració ha de sobreviure a tota aquesta crisi i una vegada més hem d'ajudar els dos sectors a poder tirar endavant.
Regidora Mercè Fischer, regidora de l'Ajuntament d'Alcanar, moltes gràcies també per aquestes paraules i d'aquí també gràcies i agrair a la participació en aquesta entrevista de Damià Llaó, gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar, i esperem que siguin tot un èxit i suposo que amb intenció de continuar l'any que ve, no?
Sí, bueno, nosaltres esperem que sigui una primera experiència en del que portem ara. L'estem considerant molt, molt positivament, l'hem valorat molt bé, vam poder anar a Fitura a presentar aquestes jornades i pensem que això ha de ser el principi pues, bueno, d'una actuació conjunta de tots els municipis.
Pues molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, com esteu?
Bé.
Bé, bé.
Aquí, avui, hem de parlar d'una altra funció, de les que ens seran a dependre una mica com s'anomenen totes aquelles accions o funcions o feines que es fan dalt d'una barca. Avui, què ens explicareu?
Pues avui direm pues, arraijar.
Arraijar.
Sí.
És una paraula una mica estranya, no?
Sí, estranya, pel mariner no.
Pel mariner no. Què és arraijar?
Pues arraijar és anar amb popa a la mar, anem a dir, i anar pues, relliscant, fent surfing, però en vez d'anar de costat, anar amb popa.
És a dir, que portar el temps al darrere, doncs, perquè la proa és la part de davant d'una barca, la popa és la part de
davant. Parlàvem l'altre dia que anar capejar és anar a prova temps.
Molt bé.
Arraijar és anar a popa temps.
Arraijar és quan la ola te ve per la popa i t'adelanta.
Molt bé.
Arraijes. I quan estàs dalt de la cresta de la ola...
Te passa davant, per baix te passa davant, no?
Però la barca quan està llisca per damunt de la ola i passa.
I molt bé.
Patina, està patinant.
Molt bé. Per tant, seria portar el temps...
Fer el surf.
Portar el temps popa. I el vent i la corrent, diguéssim, a la part del detrás, no?
Al revés del que parlàvem l'altre dia.
Molt bé.
Que era anar cara a temps, que era el capejar.
T'espendeix el temps i la ona, no? El coll de mar, diguéssim, sí. te passa per baix, t'espendeix i et fa relliscar per dalt.
Estàs patinant.
Molt bé, molt bé. Perfecte. És una mica la funció que fa, per dir, perquè la gent mos entenga, el tema del surf, no? Que aprofiten la ona per a relliscar per damunt. Pues molt bé, pues hasta d'aquí un ratet que mos explicareu algun ranxet mariner. Fins ara.
Pues vinga, adéu-siau.
El ranxo a bord.
Bé, ja hem fet per una banda la part de l'argot mariner i ara toca la del ranxo a bord. I avui, què mos preparareu de ranxo?
Pues avui farem un romesco, avui serà un ranxet més...
Més consistent, doncs.
Sí.
Romesco de...
Per a dinar bé i per fer un cafè i una copa.
De moixina, de moixina.
Farem un romesco de gatets.
Un romesco de gatets, molt bé. Que
gatets frescos.
Alguna vegada hem fet alguna altra cosa en gatets, és una espècie, bueno, en alguns llocs hi diuen moixina, no? Altres hi diuen gatets.
No, és diferent, sí. Però són pareixos.
Són pareguts, sí. No? És una espècie...
No podem fer pareguda. De gatets frescos o de gatets secs, avui farem de frescos.
De frescos, vinga, què farem?
Pues bueno, pues agafarem, primer que refarem una picadeta, prepararem el morter, pelarem mitja cabeceta d'alls, eh? Trinxarem els allets ben trillats, posem una miqueta de sal a la picada perquè no saltin els alls, després agafarem i frigirem tres llesquetes de pa frigit.
Molt bé.
Eh? Picarem els alls, picarem el pa frigit, tirarem una cullereta de pimentó, també dins d'allò, i li posarem una bona tomaca.
Molt
pelada.
Bé, pelada.
Eh?
També dins de la picada?
Això, sí, això ens ajudarà a picar, a fer el morter més bonic.
6 o 7 ameles.
I 6 o 7 ameletes.
I si tenim algun pinyonet, pues
molt,
tot,
també,
tot
també
ajuda.
Va bé.
Llavors, si vols...
Això tot ben picadet, sí, amb la sal...
Si,
no,
agrada,
no...
si agrada, es pot posar una nyoreta, que bé. També la frigirem a l'oli que tenim al caldero.
Molt bé, però si la gent no vol fer gaire fort, no cal.
Bueno,
molt bé.
Ja he dit una.
Molt bé.
Si vols fort, has de posar dos.
Molt bé, primer la frigim al, primer la frigim al caldero, després
sí,
la posem a la picada.
Si vols posar allò que tingui una miqueta més... Friges la nyoreta, que frigida a l'oliet, lo poses allà, també tot això ben picat al caldero.
Ben picat,
eh?
En la sal i tot, perquè no m'ho surti. Eh?
Aquí al costat ja tenim els gatets tallats,
com
els gatets de 3 o 4 centímetres,
pelats
no?
Sí, pelats i tallats. És que els hem comprat pelats, estos ja.
Ah, vale, molt bé.
Els hem comprat així.
Molt bé, pelats i tallats.
Ja no els compres o d'allò.
Molt bé. Bueno, què farem? Tenim la picada i
sí,
tenim els gatets pelats.
I les pataques tallades a daus.
Molt bé.
El gatet aquí, tot en dos riberetes, en remullar.
Molt bé, un quilet de pataca, no? Més o menys.
Sí.
Vale, perfecte.
Ara ens suprigirem la picada una miqueta i només tirarem la meitat de picada del morter. Meitat de picada, l'altra meitat la deixarem al morter.
Molt bé.
Tirarem mitja picada i tirarem un reixet de vi blanc.
Perfecte.
Ben suprigidet, tirarem les pataques i remenarem les pataques ben remenades a la picada.
A la meitat de la picada.
Que s'impregnien.
Molt bé.
En un bon raig d'oli que hem posat davant.
Molt, molt bé, molt bé.
Agraït d'oli, eh? Tirarem això, tirarem els gatets damunt, que són frescos, i cobrirem justet d'aigua.
Molt bé.
I després agafarem i tirarem l'altra picada
que hem
deixat
de
part. Que ens ha quedat part.
Molt bé.
Rentarem el morter una miqueta de vi blanc i ho tirarem tot per damunt, perquè queda tot espesset per damunt. Tapa caldero i a deixar fer la pataca.
Molt bé. I la pataca mana... Molt bé.
Hem posat una miqueta de sal. Però nosaltres la tastarem abans de traure-ho. Tastarem una miqueta de caldo, veurem si li fa falta.
Molt bé. L'aigua a cobrir, només, no?
Sí, justet. Sí, sí. Perquè justet. Només hem de fer la pataca.
Molt bé, perfecte.
Però els gatets, com més aviat suraran dalt, millor.
Molt bé. Quan està la pataca per a menjar, hem
d'apagar
el foc. Molt
bé. Quan arrenqui el bull, si com bé deixes la tapa, jo tinc el costum de fer mitja tapadora perquè arrenqui el bull, tapar el calderet, i llavors la trac. Si s'evaporarà més aviat, i es fa la pataca sola, que és el que tenim baix.
Molt bé.
I ja està, a menjar.
Pues perfecte, avui mos menjarem un romesco de gatets preparat pues, de la manera que us hem explicat. Rafael, Joan, hasta el pròxim programa.
Vinga, adéu.
Molt bé.
L'acordió del grumet.
I avui a l'acordió del grumet ens arriben el grup Mar Endins i la seva habanera Barca Abandonada.
Que s'ha fet d'aquells velers
i amb la lluna li...
li cantava, a la lluna li cantava.
Ajorneu-me, mare, al dia, amb la vela desplegada.
Ai, tu,
el Norai.
El 14 de setembre de 1917, el vapor francès Amiral de Carsen va ser enfonsat per un submarí alemany, el U-64, en aigües del Mar de l'Ebre, després d'un perllongat combat i, a la vegada, cruent. Quasi 100 anys més tard, coincidint amb el centenari de l'inici de la Primera Guerra Mundial, un equip de bussejadors i d'historiadors n'han explorat per primer cop les seves restes a 65 metres de profunditat amb l'ús de barreges de gasos i n'han reconstruït la seva convulsa història partint de testimonis i documents inèdits sorprenents. Una recerca que situa el vaixell en un lloc destacat de la història colonial francesa, més enllà de la seva simple ubicació física actual. Estem parlant del documental L'últim viatge de l'amiral de Carsen, un documental que va ser presentat aquest dijous al vespre a la sala d'actes de l'autoritat portuària de Tarragona. Avui hem convidat al programa Blau Maria Josep Maria Castellví. Imatge, guió i realització entenen la seva responsabilitat i a la vegada membre de l'Associació Catalana de Recerca Subaquàtica. Josep Maria, com estem? Benvingut. Hola. Al Blau Maria.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per tornar-ne a parlar, perquè era un tema que n'havíem parlat en la temporada anterior i del qual ja vam avançar que el que sortiria, no?, d'aquesta història amagada a sota de l'aigua, no?
Sí, senyor, vam parlar el novembre del 2012, exactament.
Déu-n'hi-do. Pràcticament més d'un any després, això està ja dat i beneït. És a dir, aquesta història de la que...
Ja...
Molt bé. De la que parlàvem, aquesta història amagada sota l'aigua de la que en parlàvem, ja ha sortit a la llum.
Efectivament. També pensa que durant aquest any i escaig que ha durat encara la resta del treball, encara hi ha hagut documentació. De fet, pensa que al mes de desembre i primers de gener encara obtenia el que seria documentació inèdita nova, com per exemple fotografies dels enterraments dels nàufrags de Sant Carles de la Ràpita, a través dels descendents, bueno, dels nets dels que van morir allí o dels supervivents del vaixell. Vull dir que ha estat un procés de recollida d'informació exhaustiva i donar-li forma en forma de documental, no? Que sigui una cosa que sigui distreta i agradable per a la gent, no? Que pel que vam veure l'altre dia a la presentació, doncs sembla ser que ha agradat, ha estat així.
Perquè, clar, la gent no ens fem a la idea de com sorgeix tot això, en el sentit de que suposo que es deu anar estirant el filet i anar estirant el fil, que sorgeix la veritable història d'aquest vaixell, no?
Sí. És a base de, doncs, com en qualsevol procés d'investigació històrica, doncs és anar estirant petits detalls que et porten a un altre moltes vegades, o lligar aspectes inconexes, a vegades que semblen inconexes, però que acaben tenint connexió i poquet a poquet doncs, vas acabant reconstruint tots aquests buits de la història. No, al cap de, no ens hem d'enganyar, això tampoc no aporta cap informació a com va ser la Primera Guerra Mundial en general, però sí que ens aporta una mica més d'informació de com va ser a casa nostra, que és una guerra desapercebuda o que va passar tangencialment, però que va tindre els seus fets bèl·lics importants i bueno, aquí estan, no? I de fet, el que hem fet nosaltres és desenterrar-los de la història, donar-los-hi veu, donar-los-hi rostre als protagonistes, que això també era una cosa que es desconeixia, qui eren aquesta gent, què hi feien per aquí, com va passar, bueno, això. Són les petites històries quotidianes de cada país, de cada entorn, de cada territori, no?, que a poc a poc se van reconstruint.
Quin és el canvi que s'ha produït en el transcurs de tot aquest temps, des de que localitzeu l'amiral de Carsen davant de la costa de l'Ebre, i el resultat final? És a dir, d'aquella idea de dir, d'aquí pot sortir jo i al final què és el que ha sortit?
Bueno, realment és tot un compendi perquè nosaltres, jo individualment, bueno, individualment no, amb el Josep Guarro primer, un company, vam fer un llibre ja que vam publicar l'any 95 dels submarins alemanys que van actuar aquí a la costa de Tarragona. Aquí ja va sortir el que seria l'embrió d'aquesta història d'aquest documental, no? Perquè de cada vaixell que té una història molt determinada, n'hi ha alguns que tenen una història molt més, bueno, amb menys transcendència, i n'hi ha tres o quatre aquí al golf que realment tenen una història molt bonica al darrere, que té unes connotacions pues, moltes vegades èpiques, jo diria, de les batalles que es van lliurar amb els submarins, que s'hi van tornar, amb morts, amb desastres, no? de la mateixa guerra, o perquè la història del vaixell o dels vaixells aquests pues, havien tingut històries molt rocambolesques abans d'arribar per les nostres aigües. No? A partir d'aquí, un dels que jo sempre havia tingut agullat era aquest, el Vinater o l'Amiral de Kersany, que hi havia moltes, diguéssim, divergències respecte a si ho era o no ho era, perquè realment les cròniques oficials i el que serien els informes oficials francesos ho situaven a 5 milles de la costa, allí tocant mateix al delta de l'Ebre, amb el qual no quadrava amb el que ens deien els pescadors de que hi havia el Vinater i que aquell era el vaixell en si, no? De fet, el vaixell ja feia molts anys que es coneixia, eh? Evidentment, els pescadors ja el coneixien des del primer dia que es va esfonsar. El que passa és que amb el temps pues, se distorsionen les històries, d'alguna forma se construeixen històries paral·leles a base del boca a orella, no? I el que han fet nosaltres és una miqueta posar-li ordre a la història i reconstruir els fets tal com van ser, identificar, fer assentment el vaixell, que és aquest, l'Amiral de Kersany.
Els pescadors li diuen el Vinater. Per què li diuen el Vinater?
Perquè carregava una gran quantitat de vi, que portava de vi d'Algèria, de les colònies franceses d'Algèria, no? Cap a França, perquè a França pues, no podia produir perquè estaven tots atrinxerats i amb guerra, llavors, bueno, d'alguna forma, era una forma de nodrir el que no podien abastir el mateix país, no? I portava grans quantitats, i portava altres coses, eh? I portava també pues, altres materials, però el que més destacava era el vi. I després de l'enfonsament van surar a la superfície amb els mesos, van anar surant els bucois, eh? De vi, el que seria les no sé com en dieu aquí, per aquesta zona, com seria, no? Els barrils, no? De vi, no? De fusta.
Sí, sí, sí.
I van anar surant a superfície, clar, els pescadors en aquella època, o quan anaven arribant a la platja els barrils amb el vi, doncs l'aprofitaven, se'l quedaven i consumien aquest vi. I després, amb els anys també, s'han anat traient restes i ampolles i coses que contenia el vaixell, no? Per això es va sorgir, el vaixell va acabar convertint-se en el Vinater. O sigui, van anar perdent el seu nom, que això ha passat en tots els vaixells del golf, no? I acaben donant-li el nom de la costum, no? O per una referència geogràfica o orogràfica del terreny, no? I a vegades pues, per anècdotes dels successos, no? O per, en aquest cas pues, també per la càrrega que portava, pues, acaba definint-lo, no? Davant a nivell popular.
Per tant, estem parlant de la història d'un vaixell que no és de guerra, en època de guerra, i que té transcendència en un país que teòricament era neutral.
Bueno, els neutrals érem nosaltres, a França estava en guerra, evidentment.
Sí, 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 clar, evidentment, sí. I que passa davant d'un país neutral. Estic
sí, clar. Però bueno, la realitat és el que moltes vegades pues, ja potser hem explicat, no? Tampoc no podré fer-me pesat, però com dic altres vegades aquí, però l'estat espanyol en aquell moment les aigües territorials eren 3 milles i arribats al golf de Sant Jordi, d'entre Cap de Tortosa i Cap de Salou, el golf s'endinsa cap a terra, un golf és un endinsament cap a dintre de l'orografia, els vaixells haurien tingut que anar seguint el que seria el perímetre aquest amb 3 milles i el que feien quan arribaven de cap a cap era tirar el recte. Llavors, clar, tiraven el recte i resulta que a 3 milles i com a un ja eren aigües internacionals. Al moment que ells sortien de les aigües protegides d'un país neutral, pues, se trobaven que els submarins ja estaven allà esperant perquè ho sabien i ho tenien documentat que en aquell lloc els vaixells se saltaven la norma de circular per aigües neutrals per a guanyar temps. Volien saltar-se el golf directament, atravessant el recte. Clar, llavors ja podien disparar-los i podien fer-los el que volguessin.
Josep Maria, en aquesta història heu acabat posant cara i heu acabat traient de l'anonimat moltíssima gent, no?
Sí, 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 realment hem pogut identificar. A veure, els noms se sabien qui eren els capitans de cada vaixell, del submarí i del vaixell en si mateix, i se sabien noms de tripulants, però no se sabien cares. Llavors el que han fet han posat una recopilació a nivell de contactes pues, amb familiars, a nivell d'arxius francesos, pues, s'ha localitzat els planos del vaixell, també. Li hem donat cara al vaixell, també, no? I moltes fotografies i pel·lícules, inclús, dels fets al voltant de Tarragona, no? I després també cares del capità d'un costat, del capità de l'altre i dels diferents oficials que van ser protagonistes, no? De cada fet, no?
De tota aquesta història que heu sostobat, què és el que més destacaries? Què és el que més t'ha sorprès? Què és allò que no et pensaves que aquesta història et depararia?
Bé, jo diria, de la història en si mateixa, de la batalla, que, perquè potser no hem parlat una mica de lo que va passar. El vaixell se va defensar d'un atac del submarí perquè els vaixells anaven artillats amb canons, no? Llavors va haver un combat molt intens que va durar gairebé 2 hores i després de la persecució a través del golf en el que van intervindre molts barcos de pesca de l'Ametlla de Mar, de Sant Carles, els van atravessar pel mig, bueno, va haver una sèrie de desgavells amb els pescadors de la zona perquè els van espatllar les arts, no? Bueno, després de tot això es va esfonsar el vaixell, no? Això seria el resumen de la batalla, perquè potser no ho he explicat i és important de saber-se que va ser així, no? A partir d'aquí, la història aquesta en si mateix ja la sabíem, ja, bueno, han anat sorgint material gràfic, que ha estat molt interessant, però per mi el que m'ha sorprès molt és que aquest vaixell va tindre una història colonial espectacular, que va, a l'any 1906 va transportar un rei de... Bueno, un rei, sí, el rei de Cambodja, en aquell moment, que era un protectorat francès, i per un tema polític el van portar cap a França amb aquest vaixell, no? Hi ha molt material gràfic d'aquell viatge, que viatgen al vaixell i que va ser un vaixell borregi, no? D'aquests que estan considerats noble perquè porten gent important. En aquella època un viatge d'Indochina cap a França podia durar un mes pràcticament, no? Llavors passen moltes coses al viatge i hem anat recopilant informació gràfica de l'estructura del vaixell, amb els planos inclús dels camarots de luxe que portava vàters privats, que en aquella època això era, vamos, era quasi de ciència-ficció, no? Estem parlant de, abans del Titanic, això, estem parlant de 6 anys abans de que es comencés a... Que es comencés a perdó, 3 anys abans de que es comencés a construir el Titanic i 6 anys abans de que comencés a rodar pels mars, no? Que només va rodar una miqueta el Titanic també. Però que no deixa de ser un vaixell molt avançat a l'època en quant als luxes que portava i que per això el van triar per portar reis d'aquests colonials. I la història porta una sèrie de connotacions també, perquè el rei aquest viatjava en tot el seu sèquit, que eren unes ballarines, que eren mig divinitzades, i va portar molt sarau a França quan les ballarines van arribar allà i es van posar a ballar. Bueno, tot això ho tenim documentat gràficament perquè anaven al vaixell i també ens ha servit a nosaltres com a documentació gràfica per il·lustrar el vaixell com era quan hi anaven aquestes senyoretes, no?
Per tant, no era un vaixell qualsevol, doncs.
No.
Us heu trobat amb una perla, no? A baix?
Bueno, a baix ara, pobret, està ja molt destartalat. Sí. No? Precisament una mica el contrast a la pel·lícula és contrastar com era i com està ara, no?
Perquè en quin estat està?
Home, està molt deteriorat, perquè primera que li van caure quasi bé 30 projectils de gran diguéssim, molt explosius, no? Incendiaris inclús, que molt bona part del vaixell era fusta també, perquè el que eren les, avui, no és com ara, no? En aquella època pues, les estructures centrals dels vaixells eren de fusta, no? Una bona part. Clar, pues, va cremar pràcticament tot, es va incendiar, després compta pues, la patacada quan xoca baix al fons, els anys d'estar en un medi pues, totalment agressiu i corrosiu, les barques de pesca que han arrastrat a la vora, que li han destartalat moltes coses, però l'estructura noble central del barco, que era un vaixell de gran port, d'aquests que portaven pues, un gran pont central, no? Per portar passatgers, pues, encara es conserva, encara està intacte. El que passa és que només és una estructura diàfana, no té terra ni sostres ni parets, no? Però el que és la part de la proa i la part de la popa, pues, bueno, se conserven encara bastant bé, no?
Aquest enfonsament, aquesta batalla ha perdurat en l'imaginari de la gent de les Terres de l'Ebre,
sí, com ha de ser,
que també es van veure afectades per l'acolliment de naufragis. És a dir, a partir d'aquí comencen a formar part, no? aquests passatges i aquest vaixell comença a formar part de la vida dels ciutadans del territori, no? També.
Sí. A veure, aquí hi ha un procés, com deia abans, hi ha un procés de degradació de la història, no? Perquè comencen els primers que ho van veure i ho exageren moltes vegades, perquè això ho hem anat contrastant. La forma que s'explica un quan ha vist una cosa normalment acostuma a dir, ho he vist així, no? T'impressiona molt més del que potser sent, no? Després, els fets reals estan a les memòries dels mateixos protagonistes i als informes i als arxius oficials, no? Però la gent del país, evidentment, quan veus una cosa la magnifiques i a partir d'aquí ja corre la veu, no? I les coses se van barrejant. Una cosa que sí que hem observat a partir de l'estudi inicial que vam fer de tots els altres vaixells, que els vam identificar tots i tota la seva història, ha estat que la imaginació popular o la imagineria popular, per dir-ho així, no?, ha anat creant un únic succés del submarí atacant un vaixell que es pot trobar quasi bé tots els ports de la costa. És a dir, es parla de l'atac del submarí a un vaixell, exacte, amb un vaixell determinat, no? Però que tot se barreja. Diferents fets que passen en diferents vaixells s'acaben atribuint amb un sol succés, no? És una cosa molt curiosa, com la tradició oral s'ha anat deformant i transmetent i agafant una sola història com si fos l'única que va passar allí, com el mite de que, per exemple, els submarins s'abastien de torpedes a partir de la cala, és a dir, dels postos on deien que quina fama que tenia els caleros, que subministraven torpedes als submarins, que això, tot això és fantasia, perquè els submarins no es podien acostar a terra, tenien prohibidíssim pel seu propi almirantall de que entressin en aigües territorials dels estats neutrals, perquè això era provocar una guerra contra ells, també. Tenien prohibidíssim, a part de que a nivell de la seguretat de la seva navegació, ells només se podien moure en profunditats, diguéssim, a partir de 50-60 metres anaven segurs. Tot el que més per ells era un risc que no podien assumir, no podien córrer, no? I després que a nivell documentat, està documentat totalment que ells portaven els torpedes que portaven i tenim els números i les numeracions de cada viatge que feien per aquí. Vull dir que no necessitaven abastir-se, anaven super, super autoabastits en tots els sentits, no?
Suposo que a partir d'allí tràmits, enterraments, tota classe d'acolliment, etcètera, etcètera, que és el que va fer entrar en una mica, entrar en la història als ciutadans d'aquestes terres, no?
Bueno, a veure, passaven fets molt dramàtics, ara ho veiem en la distància, però ara imagina't aquí que hi ha una batalla davant d'aquí dels pobles de la costa i comencen a arribar gent destrossada, mare, bueno, en aquest cas perquè tots eren, diguéssim, militaritzats, no? Però bueno, ha mort un xaval de 14 anys també, que l'enterren al cementiri de Sant Carles de la Ràpida i la nit abans pues, se mor perquè té una ferida a la panxa, no? I mor demanant a sa mare, pues, bueno, això en un poble en aquella època que hi ha una comunicació limitada i que és tot molt més recollit, no com ara, no? Pues tot això era de tenir un impacte emocional brutal, no? Per la gent. No estava acostumada a la guerra la gent en aquell moment. L'estat venia d'una època pues, d'una relativa tranquil·litat de quasi bé dues generacions que no havien tingut guerres a l'estat espanyol en aquell moment, no? Tot això va ser trasbalsador per a aquesta gent, no? Eren gent senzilla, gent treballadora, no? Va ser impactant per ells la guerra. I per això dèiem que era una guerra tangencial, però que tu mires, per exemple, a les ciutats grans i la Primera Guerra Mundial se llegia a través dels diaris. A les terres del Mar de l'Ebre, o sigui, o a la costa del Mar de l'Ebre, la guerra es va viure en directe, i es va sentir i es va viure en directe.
Déu-n'hi-do. Vau presentar aquest documental i a on podrà veure aquest documental la gent, Josep Maria?
Ara suposo que haurem de fer una estrena pels amics que van participar a la pel·lícula, farem una estrena més tranquil·la, només per a nosaltres, i suposo que ho farem aquí a Deltebre ben aviat, no? A prop. Després se presenta, ja més oficialment, se presenta al Saló de Cornellà, a Barcelona, el Saló de la Immersió, que és a Cornellà, i bueno, ja després potser veure si hi ha alguna forma de distribució oficial del documental, i també farem un circuit a nivell de festivals, començarà a circular un circuit de festivals a partir del mes de març, a partir del mes de maig, calculo que començarem a fer-lo circular també.
Per tant, pot ser que el puguem veure en un futur en alguna televisió.
Bueno, s'intentarà, clar, per això hi ha els festivals, és el circuit ja anhelat, no?
Aquesta és una activitat que l'heu fet en el marc de la Societat Catalana de Recerca Subaquàtica, de la que ja n'hem parlat en aquest programa, Josep Maria. Per tant, heu donat cobertura a tot aquest tipus d'activitats. Això vol dir que n'hi ha i n'hi haurà més.
Bueno, aquesta és la il·lusió, no? Vull dir que material per explorar i per investigar i per exposar a la llum ni tenim, perquè a nivell de la base documental que hem pogut recollir durant aquests 10 últims anys, pràcticament és en aquest moment és molt densa, és important, no? I a partir d'aquí ens dona peu en altres vaixells també, en altres naufragis de treballar-hi, no? D'una forma similar a la que s'ha fet en aquest, no? Jo diria que tenim el Majerdà, que té la seva història mateixa, per si sola ja és prou impactant, no? I a més que ens acostem també al centenari del Majerdà de l'enfonsament, igual que la Mera de Carsany, el 1917, pues, bueno, també seria un objectiu maco, no?, de poder-lo treballar.
Tornant a l'amiral de Carsen, quin interès ha provocat aquest documental, si és que hi ha bueno, a França, no sé, tenint en compte que era un vaixell francès?
Sí, no tinc encara uns inputs allò de dir hi ha una expectativa, però sí que, clar, a través dels lo que seria els fills, no, els fills no, els nets o besnets dels que van participar a la batalla, bueno, hem pogut copsar que hi ha un interès familiar, per lo menos, no? També et diré que França va arrastrar el que seria la Primera Guerra Mundial en si mateixa, va tindre una repercussió, evidentment. Imagina't el nivell de la tragèdia a nivell del país francès, no? Clar, no deixa de ser una part més de les seues mil històries que han patit, no? I després van tindre un fet tan o més traumàtic la primera que va ser la Segona Guerra Mundial. En el qual potser el fet de menys pot arribar a tindre menys transcendència pel que va significar pels francesos que pot tindre-ho aquí, perquè per nosaltres va ser una excepció, pot tindre una batalla davant de casa nostra, i per ells això va ser una pèrdua més de les 150 potser que van tindre en aquell mes de setembre del 1917, que realment va ser potser dels mesos més desastrosos en quant als resultats de guerra, perquè els submarins en aquella època va ser quan van estar més actius, no? França, de moment, jo ho considero relatiu. Ara, al moment que comenci a córrer per festivals i que es comenci a donar-li veu, doncs possiblement acabi despertant una mica més d'interès, no tant pel fet de guerra, sinó pel fet aquest que et comentava abans de la història del rei Sisobat de Cambodja que va viatjar en el vaixell i que, curiosament, el vaixell aquest surt a tots els annals d'història de França, el vaixell ja l'esmenten perquè va viatjar aquest rei. És possible que hi hagi més expectació per això que per la mateixa batalla en si, mira què et dic.
Doncs, Josep Maria, estarem pendents de veure aquesta repercussió i també de totes aquelles històries que des d'aquesta entitat de la Societat Catalana de Recerca Subaquàtica pues ens aneu traient la pols i aneu fent sortir a la llum pública.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Agraïts a vosaltres per tot. Vinga, una abraçada a tots.
L'Arjau.
I avui el Manel de Ramon ens parlarà de pintura perquè concretament té amb ell a Jordi Calvís, pintor de l'exposició Mol·luscs, sorres i altres imatges. No és així, Manel?
Doncs avui, dintre del nostre temps de l'Arjau, ens traslladem a conèixer una exposició força singular que porta per títol Mol·luscs, sorres i altres imatges de Jordi Calvís, qui ens acompanya avui a l'altra part del fil telefònic. Senyor Calvís, què tal? Benvingut. Anem a parlar d'aquest tema que fa referència a una exposició que s'inaugura ja recentment aquí al Museu Marítim de Barcelona i que fa referència als mol·luscs, a les sorres i altres imatges. D'on surt aquesta iniciativa de fer una exposició d'aquestes característiques en sorra que vostè doncs, ha anat recopilant de diferents llocs, sorres de diferents colors, textures i també mol·luscs dels diferents mars. D'on surt aquesta iniciativa?
Això va ser la curiositat ja dels primers banys que feia de menut per a les platges de la Barceloneta i que veia els primers mol·luscs, els trossets de mol·luscs. I això va incrementant a veure la curiositat per veure coses més grans que sabia que n'hi havia i a través dels pescadors i dels mercats i de visitar tot aquest seguit de coses doncs va anar incrementant-se la curiositat per posar-me amb una tela.
Efectivament, una curiositat que l'ha portat fins a viure de prop aquesta realitat des de la seva obra. Una obra en aquesta ocasió singular, no? Perquè és com treure la vida marina i posar-la damunt d'un quadre.
Efectivament, això va ser, diguéssim, l'anar-se evolucionant aquest interès pels mol·luscs va ser per poder compartir-ho i la manera de poder compartir-ho i com que el mitjà més de gent que tenia jo era per les mans amb una pintura va ser agafar-se del fons marí i traslladar-se a la superfície i posar-los en un quadre. I d'aquesta manera poder parlar amb la gent. Mira, són així, fent aquestes coses, tenen aquests colors.
Què és el que més li fascina de la sorra, de les closques de mol·luscs? On hi ha trobat vostè la inspiració?
Bé, aquí el canvi molt en llum al fons marí té una varietat impressionant amb les aigües i les vegetacions i després les corrents. I després la pigmentació que porten els mol·luscs hi ha una varietat que se'ls serveix a la vegada com a protecció i com a camuflatge. Per això dic que a l'hora de plasmar-ho és una mica eloqüent i per això aprofito les terres perquè tenen reaccions químiques a la mineralogia que portin.
Efectivament, tant ha tret vostè tot aquest tipus de sorres, on les ha anat a buscar, on les ha recopilat?
Bé, la meva curiositat ha anat també versant per anar viatjant per arreu del món, per anar buscant quines terres més adients per plasmar segons quin tipus d'obra. I aleshores puc anar buscant terres vermelles com poden ser les Dead Rocks d'Austràlia o les de la part del Rajasthan, que també són de Jaipur, que també són vermelles, o el desert de Taïk, de frontera amb el Pakistan, o si no, ja anem cap al Brasil, que també són vermelles, les d'Iguaçu i tot aquest seguit de coses, combinades amb les de Sagüera, o les rosades de la Sarga, o sigui, cada zona del globo, diguéssim, o de cada país, té les seves pigmentacions i les seves reflexions sobre el material que has de plasmar.
Totes les sorres són diferents, després depèn de quin es trobi.
Encara que el genèric sorra és la sorra habitual, té canviant, perquè després hi ha les terres volcàniques, que això també s'ha aplicat amb aquestes obres.
Molt bé, perfecte. I el mol·lusc, quins tipus de mol·lusc ha utilitzat vostè per a fer aquesta col·lecció?
Bé, el color habitual que pot ser és la petxina, la clàssica petxina, i la seva varietat de petxines. Després el que és el cargol de mar, que també té una varietat infinita, com a mitjana de protecció. O sigui, tots m'han servit, perquè també eren vàlids per explicar de què es tractava, que és la, quina era la vivència d'aquests personatges que hi ha, que són personatges en el fons marí.
Una exposició que es podrà veure al Museu Marítim de Barcelona i que s'organitza conjuntament la Federació d'Esclerosi Múltiple. Explica'ns una mica aquesta iniciativa i com vostè doncs, ha empenyat aquesta, diguem-hi, fusió d'interessos.
Anem al bàsic, que jo, la meva pretensió ha estat sempre a l'hora de fer un quadre o no una obra. I si aquesta obra no la contempla l'espectador o en participa, per això no em complico la vida fent coses minimalistes, sinó que començo ja a plasmar coses que s'identifiquen al moment i que després l'espectador pugui anar fent la seva pròpia obra. I això era la curiositat aquesta. L'interès era en traslladar els mol·luscs des del fons marí, passar-los a una tela i de la tela plasmar, que el receptor, l'espectador, pugui veure aquella pròpia i pugui compartir l'obra que hi he fet i fins i tot enriquir-la aportant la seva impressió. Que això és una cosa que és el que em motiva a mi més, és tindre impressions de forànies, diguéssim, per continuar fent més obres.
Vostè pateix aquesta enfermetat de l'esclerosi múltiple. De quina manera se solidaritza la gent que pateixen aquesta enfermetat a través d'aquesta exposició?
Bueno, no es poden dir paraules eloqüents que no, no s'espantin. Esclar, tothom s'espanta quan ho tens, quan et comença, però després te n'has de sortir, te'n pots anar a sortir una mica en miqueta. No és que la deixis de banda, sinó que tu fas al final el teu propi camí.
Escolti'm, una cosa, una exposició que a més de poder doncs, assistir les persones en aquesta enfermedad, en l'esclerosi múltiple, pot assistir qualsevol persona, però sí que hi haurà, seran algunes xerrades per seva, no?
Exacte. El dia 8 mateix, a les 10 del matí, es fa la xerrada i la visita comentada.
Una visita comentada a càrrec seu, expliquem una mica la realitat de la seva obra.
Sí, i després la xerrada hi ha les intervencions dels assistents que podran preguntar les seves pròpies curiositats.
De quina manera li ha relacionat la seva enfermetat en l'art? Venia abans ja l'art i després la enfermetat?
Bé, ara no tinc pressa per guanyar. Ja sé que ho tinc tot guanyat. Aleshores em pot permetre donar temps al temps.
Caram, aquesta frase és contundent, eh?
Home, està clar que has de ser radical. No està d'allò de dir viu o mora, sinó viu i deixa viure.
Efectivament.
Seria... Aquest és el bàsic.
Una famosa
perquè
frase.
No estàs sol, viu la vida. És que aquestes frases te les vas fent tu, te les vas aplicant per anar autoestimulant. És que t'has de ser egoista amb tu mateix.
Egoista amb tu mateix?
Sí, sí. Tu has demanat el millor, ja vindrà el que sigui, però demanat el millor. No em dius, és que t'han fotut. Ja quan va començar la parideta aquesta, jo deia, hòstia, a tothom li toca la loteria, però a mi no m'ha tocat mai la loteria. I això sí que m'ha tocat sense jugar-hi.
Efectivament.
O sigui que... Jo ja m'agrava. I ja m'he hagut de tant en tant, però... Demà és demà.
Efectivament. Doncs ja ho saben, i precisament aquesta exposició tractarà d'això, de veure com el senyor Calvís, aquesta persona que pateix l'esclerosi múltiple, fa endavant, un pas endavant amb l'art, amb mol·luscs, sorres i altres imatges, al Museu Marítim de Barcelona. Senyor Calvís, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona.
Gràcies a tots vosaltres, i us espero que el proper dissabte, dia 8, ens puguem veure.
Gràcies.
Físicament.
A reveure, adéu-siau.
Vale, fins ara.
Moltes gràcies, Manel, per aquesta entrevista. Nosaltres hem de marxar. Recordant que iniciàvem el programa parlant de les jornades gastronòmiques de la Galera que organitzaran de manera conjunta quatre municipis de les Terres de l'Ebre: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. Hem parlat amb la regidora Mercè Fischer de l'Ajuntament d'Alcanar i amb el gerent de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar, Damià Llaó. A l'argot mariner, el Joan Argento i el Rafael Martins han anat ansat el significat d'arrejar i ens han preparat gastronòmicament un romesco de gatets. I els marendins ens han interpretat la barca abandonada a l'acordió del grumet. Avui al Norall el protagonista ha estat l'amiral de Carsaen, un vaixell enfós a la Primera Guerra Mundial davant de la costa de l'Ebre, que... Se n'ha recuperat la història amb moltes sorpreses. Hem parlat amb Josep Maria Castellví de la Societat Catalana de Recerca Subaquàtica, ja que el documental s'ha presentat aquesta setmana. I per últim, el Manuel de Ramon ens atensava l'exposició al Museu Marítim de Barcelona, mol·luscs, sorres i altres imatges amb el pintor Jordi Calvís. Res més, ho deixem aquí. Tornarem la pròxima setmana. Adeu-siau, amics de Blau Marí.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.